Wonderland, el meravellós món de la cultura, un refugi en temps de crisi. Els dissabtes, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio 4. Amb Olga Rodríguez i un munt d'habitants del País de les Meravelles. T'atreveixes a traspassar el mirall?
Ens enganyen, o ens enganyem, no ho sé, però vivim enganyats. Correm com bojos, amb la llengua fora, per arribar a algun lloc. A un futur, deien. I quan hi som, quan hi arribem, resulta que ningú ens ha dit què és el que hi hem de fer al futur, ni què hi ha després. T'esforces, tries una professió, la fas tan bé com saps, tries una parella, muntes una família, cuides els teus pares, truques als teus germans, col·labores amb una ONG, però i després què? Complim uns objectius mediocres i després ja no sabem què més fer. Ens cansem, ens avorrim i avorrits som perillosos. L'abundància, en comptes de fer-nos generosos, ens torna uns egoistes i uns cínics. Estem anestesiats. Ens quedem al gris i no estem preparats per a la grisor. Ningú ens ha preparat per ser grisos i invisibles. Però espera, perquè en algun moment arribarà la vellesa i la malaltia i aleshores enyorarem la grisor. Vivim una franja d'edat absurda, hauria de ser de plenitud i no sabem què fer-ne. Qualsevol cosa per sentir-nos vius, per sortir de la grisor, per pair que ens han enganyat, perquè el futur no és el que era. El futur no és el que era és el debut literari de Joan Mayans, que ja tenia publicat alguns assajos sobre temes digitals, que és la seva professió, amb el que es guanyen les garrofes, mentre alimentava la seva vena literària amb un blog i aquesta novel·la. Diu que no hi tenia gaires esperances dipositades, potser també era una mena de futur que no era el que era, però ves per on sí que tenia futur, perquè aquesta òpera prima ha guanyat la desena edició del Premi Pollença de Narrativa. Joan Mayans, felicitats pel premi i benvingut a Wonderland.
Gràcies.
Joan Mayans és antropòleg de formació, es dedica al màrqueting i la comunicació digital i li encanta la literatura, llegir i escriure. El futur no és el que era, és la seva primera novel·la, una obra, diu, sobre els desenganys de la maduresa i la mentida de l'eterna joventut. I ho explica, perquè ho explica la novel·la un dels seus personatges, això.
Sí, sí, tenim un alter ego, tenim diversos alter egos a la novel·la, com una miqueta una petita comèdia de titelles, no?, que van parlant i que van explicant una miqueta aquest contrast potser que hi ha entre passat, present i futur, no? que són com les tres dimensions les que va jugant constantment la novel·la, no? La trama, que van passant cosetes, van passant cosotes, i aquestes cosetes van passant amb aquest punt de reflexió o de contrast. A vegades, parlant amb algú, no? Pues el contrast potser és entre l'adolescent que queda atrapat dins nosaltres quan som adults o aquelles coses que pensàvem que serien d'una manera i que després, sense que tu pugues dir que no han sortit com tu esperaves, sí que potser les sents diferent a com t'imaginaves, no? Potser és la cosa aquesta de que, vale, una vegada que he aconseguit allò que pensava que havia d'aconseguir, una vegada que tinc totes les caselles marcades, doncs per què no mola més, o no? O perquè no em sento més ple? Pues potser perquè mai estem plens, no? I quan estàs ple d'una cosa, doncs en vols una altra o necessites una altra per seguir tirant.
Parles d'insatisfacció, parles De la crisi dels 40, però també de la dels 50, que és la que passes, dius, quan portes 10 anys fent el ridícul, no? Explica el mateix personatge.
Sí, sí, sí. És aquest el personatge que està, que és una mica més gran que els altres, i que fa... De fet, apuntes molt bé, perquè és el capítol que per mi explica més el no sé si el meollo del llibre...
El tractat però de filosofia, podem dir, eh?
Sí, és una mica el tractat de filosofia deambulatòria que tenen aquests dos personatges que van passejant cap a l'estació de tren de Mataró, doncs que van tenint aquesta conversa que crec que és una de les converses claus per explicar el... Com a mínim el títol del llibre.
És el que hem llegit al començament del programa, diu, ens han enganyat, no? Perquè fem tot el que s'espera de nosaltres, però potser no fem el que volíem nosaltres, no? Potser ni tan sols sabem el que volíem.
Jo crec que també és això. Parlant-ho amb alguna gent, perquè hem debatut sobre si és un llibre sobre la crisi dels 40, si és un llibre generacional, si és un llibre que el que fa és fotografiar aquestes frustracions. Jo crec que potser l'element motor, que de fet és el que desencadena les coses que van passant, més que una frustració, és més quotidià, és més miserable, fins i tot és avorriment. No és tant la frustració, és no he aconseguit allò que volia, sinó què faig ara amb la meva salut, perquè tinc un cos saludable, què faig amb el meu cap despert, què faig en la meva vida, ara que no tinc cap nova casella, cap nova fita,
ja has fet
cap
tot el
nova
que se suposava
meta,
que havies
correcte
de fer, no?
Sí, sí.
I ara què? Fins que em faci vell, tots aquests anys, què fem, no?
Alguns diuen que l'avorriment és un factor que desferma la creativitat. En aquesta novel·la l'avorriment és un factor que el que desferma és una desestabilització, potser, de situacions que eren com a mínim aparentment estables. Després vas rascant i veus que tan estables potser no eren, no? Però bueno, ja...
Els protagonistes del futur no és el que era són el Kai, la Francina, l'Helena i el Jep. Quatre personatges entre els 40 i els 50 anys, amb vides acomodades, aparentment felices, no els hi falta de res, no? Però de vegades els hi falta tot o els falta almenys una mica, no? Tots arrosseguen aquestes insatisfaccions, aquestes grisors que intenten superar cadascú a la seva manera.
Cadascú a la seva manera i potser de maneres no molt...
ortodoxes.
No molt moralitzants, no? No molt ortodoxes. Sí, 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 és així. Tenim com tres capes de la vida, no? La vida pública, la vida privada i la vida secreta. I en aquest llibre potser va més enllà de la vida privada i el que fa és mirar-nos a la vida secreta. És aquelles coses que fem o que pensem quan pensem que ningú ens mira. Clar, el llibre el que fa és anar més enllà, no? Fer una anàlisi o una autòpsia o una mirada.
Clar, són personatges amb unes vides aparentment normals, que tenen doncs la seva parella, la seva família. Ells, diem, volen fugir de la grisó. Doncs alguns opten per la infidelitat, uns altres doncs pel joc, perquè buscant allò, diu, ens sentim que per sortir d'aquesta grisó necessitem riscos, no? I el risc doncs pot ser això, tenir una aventura o tenir això, anar a jugar. Hi ha un altre personatge que arriba una mica més lluny, no? Però sí, en principi dius, vides normals, aparentment normals, que en la seva vida privada també semblen normals, tot i que tenen aquestes coses a amagar, però després aquesta vida secreta que tu dius, quan aquests personatges es miren cap endins i descobreixen coses que ni ells mateixos sospitaven que podien arribar a ser o a fer, no?
Sí, de fet els personatges no s'acaben jutjant ells mateixos. El que no hi ha al llibre, crec jo, és cap capa moral. No hi ha un judici moral o un judici de valor. El llibre no els jutja. En tot cas, te'ls fa comprensibles. I tu, amb aquesta comprensió del personatge, triaràs quina mena de judici de valor li emets a sobre d'ell. I això, clar, com comentaves abans, no? Jo venc del món de l'antropologia. I a l'antropologia, la disciplina bàsica o la tècnica bàsica que fem servir és l'etnografia. L'etnografia és la descripció el més neutra possible. Ens creiem que som neutres, després la neutralitat és una cosa més complicada d'aconseguir, però com a mínim la pretens. Aleshores, he pensat que potser, ja et dic, donant-li voltes ara, perquè en aquell moment en què ho estava escrivint no estava ni tan sols pretenent fer cap mena de retorn a l'etnografia, ni moltíssim menys. Feia literatura i feia literatura i ja està. Però sí que mirant-ho amb aquesta distància i amb el llibre tancat i diem, i això què significa? Perquè va més enllà d'anàlisi de quatre personatges i s'apropa més a un intent d'aproximació més a un grup social, amb una capa generacional, amb un grup humà o un grup cultural. Aleshores, el fet de que hi hagi aquesta mirada més grupal, més de col·lectiu, i de que no hi hagi un judici de valor, que no hi hagi moralitat al darrere, sí que d'alguna manera em connectava i dir, ah, és que potser hi ha un punt sociològic o etnogràfic amb l'intent, que és completament literatura, eh? Ara algú escoltarà i dirà, hòstia, que és un rotllo...
No, és una novel·la, és una novel·la, està
clar. És novel·la, novel·la.
El que passa és que et fa reflexionar, perquè doncs, hi ha uns personatges que en un moment donat fan unes reflexions, que per això deia jo abans el tractat de filosofia, no? Perquè dius, realment, podem condensar, hi ha un capítol que podem condensar tot això en explicar doncs, com és aquesta generació, no?
Sí,
i sí que es veu la mirada de l'antropòleg, perquè... doncs expliques molt bé com és aquesta generació que es pot sentir molt insatisfeta, no? I jo m'imagino que també hi ha molt d'un mateix i de la gent que tens al voltant, no?
Sempre. Jo crec que no pots escriure més enllà del que coneixes. O almenys en la meva experiència escrivint, tot ha d'apropar-se amb alguna cosa que d'alguna manera hi pots viatjar. També crec que és veritat que pot haver-hi, simplificant molt, dos tipus de narrativa. Narrativa, vaig a la pel·li, vaig a la sèrie, vaig a la novel·la, però de narratives en general, narratives que van sobre allò que no coneixes, i pot ser una pel·lícula o una sèrie o un llibre de misteri, de novel·la negra, de ciència-ficció, un western, això són coses que difícilment el creador haurà viscut. I després hi ha un altre tipus de creacions, no, de narratives, que van sobre allò que tu has viscut o que pots travestir o que pots interpretar o que són isis, no? El what if, no? Què passaria si... Aquest crec que és un llibre que de fet parteix d'un isi,
sí.
I parteix precisament d'una situació que poc o molt, molta gent, quan arriba a un cert punt de la vida i per tant tens prou distància com per mirar enrere, dius, i si fa 3 anys, 13 anys, 23 anys, en comptes de fer A, hagués fet bé. I això, que és una conversa de bar, és una reflexió de sofà, és una cosa molt, molt quotidiana, és d'on parteix el llibre. I si allò que no va anar bé a la meva vida li fes un cop d'ull? I si ho comentés amb aquesta altra persona? I si, doncs aquest i si constant és el que va derivant amb un seguit de situacions que a més crec que es van... Bueno, van enfosquint una miqueta el recorregut de la novel·la i que et vas endinsant cada vegada una mica més cap al fons del fil argumental del personatge, no? De les seves explicacions de per què ho fa. Simplement ho fa. Ho fa, i el que intenta el llibre és fer-ho de manera evolutiva, fer-ho de manera lògica. És a dir, el pas següent cap a dins del fang que fa cadascun dels personatges és relativament lògic i previsible en funció de l'anterior pas que ja ha fet dins la bassa. No? I va endinsant-se i el fang va pujant turmell amunt, genoll amunt, i al final doncs, està una mica bastant més amunt d'on es pot tolerar. No?
Clar, és que aquest i si acaba canviant la vida a 4 persones, no? Això que decideix una persona, i si, i per què no li escric a aquesta persona que vam tenir una relació fa 20 anys? Ho fas, i l'altre respon o no respon, però a partir d'això, de que no deixa de ser un pensament, a més, amb les xarxes socials, no? Que ara realment formen part de la nostra vida, allò canvia tot, canvia la vida d'aquest personatge i dels altres 3, perquè hem de dir que aquests 4 personatges són 2 parelles, sí. Són 2 matrimonis, que després hi ha doncs, un intercanvi, no? No podem explicar la novel·la perquè l'han de llegir, però bueno, és només per posar una mica en antecedents. El que provoca una mica tot el detonant de la història és el Kai, a través d'aquest missatge de Facebook, a la seva exparella. El Kai podem dir que és l'etern adolescent?
Jo crec que 3 dels 4 personatges, fins i tot 3, podríem dir que pateixen d'això. Perquè d'alguna manera la Francina, personatge femení...
Vol ser jove sempre, no?
El que és el seu motor, així com el del Kai podria ser l'avorriment, la manca d'incentius per mirar-se al matí de cada dia amb ganes de fer alguna cosa diferent, el de la Francina és la negació del present. I per tant és un... com molava quan jo molava més, no?
Fer-se invisible, clar, li costa acceptar-ho.
És una persona, no?, que ha estat molt visible en el passat i quan era jove doncs és una persona que havia tingut molta atenció dels altres i que aquesta atenció s'ha anat esvaint, s'ha anat fent invisible i això li toca els collons.
Clar, ella vol sentir-se una deessa, diu.
Sí, vol ser adorada. I el JEP també és un que està buscant constantment el contacte amb estudiants més joves i sentir aquest punt, aquesta pulsió de l'aventura, del fritatge. També, d'alguna manera, es nega a viure amb el rol que l'edat que té se suposa que li assignaria. Però, en el fons, perquè els pintem o els veiem amb una òptica negativa, però són uns rebels, són inconformistes, és a dir, no es conformen amb això.
No s'acontenten amb el que tenen, sí. No? A viure amb aquesta inèrcia, sinó que volen realment una altra cosa. I el JEP, diu, ell mateix explica, no?, que és un adolescent atrapat en el cos d'un home de 51 anys i que busca la penúltima pròrroga de la seva adolescència, no?
Sí, 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 aquest és el joc, hi és, i és molt evident, eh? I amb el JEP potser és més explícit. De fet, jo crec que el JEP explica moltes coses que expliquen al llibre. També amb la... en un altre dels seus soliloquis que el segueixen amb ell, doncs ell està dient que camina per una ciutat, per Barcelona, camina per un carrer de Barcelona i que es troba que la gent, ell es mira la gent i la gent sembla normal i diu, hòstia, per què la gent em sembla normal? Per què em sento jo tan estrany? Per què em sembla que em mirin, no? I juga amb la figura de l'efecte Badoc, de, com si els altres que l'estiguessin mirant el miressin amb ell com si ell fos un accident, no? I precisament aquest joc, no, entre els que estem passant pel costat d'un accident amb una autopista i passem i no podem deixar de mirar el cotxe que està accidentat a quatre carrils cap a l'altra banda, doncs d'alguna manera el JEP o aquests quatre personatges són un accident. I nosaltres, els lectors, són els que estem darrere d'una finestreta amb el vidre pujat i estem passant per l'autopista mirant-nos-els, no? I el mirem amb un punt de morbo i amb un punt també de precaució, no?
I de mirall,
de dir, sí, tot això que li ha passat en aquest... I és un accident.
I un però accident, ens pot passar qualsevol.
Un accident, al final, és una miqueta la conseqüència d'un seguit de casualitats. Pot haver errors, però...
Teves, també,
però
no?
Doncs aquesta idea de l'efecte Badoc crec que també està una miqueta al darrere del llibre, no? D'admirar-se'ls així. Aquests personatges que dius, hòstia, però com pot ser? Pues aquest tan capullo... I al mateix temps, com pot ser que m'incomodi el seu punt d'idiotesa, perquè si t'incomodes que d'alguna manera no te'l veus tan lluny de les teves possibilitats. Aquesta idea de la figura que a tots ens sembla que podríem ser, o que s'atreveix a verbalitzar allò que ningú de nosaltres verbalitzaria, o que se li està sentint el pensament, no? El globito del còmic, se li està sentint el que pensa, i el que pensa dius, ai, és que aquest punt d'egoisme, de no pensar en l'altre o de posar-me a mi al davant o de... Mira, en el fons no ens és tan estrany.
No està tan lluny.
El fet de que no sigui tan estrany jo crec que fa que ens hi reconeixem com a lectors i que, bueno, que la novel·la, espero, no et deixa indiferent. Et va fent passar pàgines, perquè crec que et va fent passar pàgines, però que
a més, comença d'una manera i acaba d'una altra que no t'esperes, no? Realment, per això és de la gràcia de la història. I segurament el personatge que més fa una evolució és el JEP, no? Segurament perquè és el que li passa les coses més greus, podem dir, no?
Sí.
També és veritat. Però tots fan la seva evolució, també és veritat, no? Tots fan la seva evolució. Ens falta parlar de l'Helena, que és segurament la més vulnerable, no? O la més feble. O almenys al començament de la novel·la la podem veure així, tot i que després també ha de fer un canvi bèstia.
Sí, jo crec que l'Helena és el personatge més dissonant dels quatre. Perquè l'Helena, el trauma que té o el punt del que ve és d'una certa insatisfacció familiar, i això s'explica en un capítol, que ella es sent com desubicada amb l'entorn de la seva família d'origen.
No se sent valorada, no?
Amb la mare, amb el pare, amb la germana. I això, com que ha quedat enrere, això no és que ho hagi superat, simplement cou per allí dins i li toca la fibra, però bueno, ja està. I després ha tingut una persona molt propera de la feina amb la qual ella tenia una relació que anava una mica més enllà de la feina, sense que fos...
Això ens queda el dubte, si la tenia o la volia tenir.
En el llibre s'explica que no la tenia.
Per això, què ens diu l'autor?
No la tenia. Però a ella...
L'hagués agradat tenir-la, clar, i la sent com una pèrdua, clar.
És la teoria del pla B. L'Helena, el que li prenen quan aquesta persona propera, doncs, aquesta persona propera es mor. No és un personatge del llibre, per tant, no estem fent cap mena d'espoiler. Una persona que li és propera a la feina i que l'ha estirat cap a dalt i que li ha donat importància en un entorn competitiu com és la feina, doncs té una desgràcia i es mor. Per l'Helena, aquest personatge, que no surt, que està només, és, una, és un personatge...
Però li canvia la vida a ella, està clar.
Li canvia pel fet de que el Manel, que és com es diu aquest personatge, era el pla B de l'Helena. I el pla B és una cosa que tu no tens per què executar mai a la vida. El fet de tenir-lo a ella li donava una certa justificació per anar dia a dia. Sempre tenia el botó d'autodestrucció total, que era, bueno, és el Manel, és el pla B. Uh-huh. Al moment en què li falta el pla B, de manera inesperada, de manera dolorosa, a ella se li esquerda aquest escàs equilibri que ella havia esculpit a base de ser la dona molt equilibrada. No diré la dona perfecta, perquè al final les perfeccions són bastant odioses, però sí la dona equilibrada, la dona que és pues, la mare, la treballadora, l'esposa, formalment, a més la descric també a nivell físicament com una persona esbelta, com una persona de lluny atractiva i després una mica seca en el rictus, seca amb el tot. No?
Una mica freda, no?
Freda, distant, equilibrada. És una miqueta una figura de vidre. Aquesta figura de vidre s'esquerda quan li falta la pota. I el fet d'esquerdar-se, ella és la que busca d'alguna manera coses que la motivin, coses que la facin sentir. No sentir, sentir. Sentir por, sentir ganes, sentir...
Sí, sentir-se viva.
Prova diverses coses i aquesta és la que evoluciona amb una línia diferent, que evidentment al final s'acaben trobant tots quatre, perquè tots quatre intento que la trama al final acaba convergint amb un punt comú.
Hem parlat de la novel·la, però ara vull parlar de l'autor. Perquè l'autor... Bueno, a mi m'agrada veure com la gent es qualifica, es defineix, com la gent es defineix a les xarxes socials, no? I el Joan Mallà ens diu que és un ciberantropòleg?
Sí.
Diu, antropòleg renegat.
Sí.
Però li agrada dir-se ciberantropòleg. No. Diu que escriu al tren.
Escric al tren. Escrivia al tren, ara no tenim trens.
Perquè ara teletreballes.
Ara teletreballo des de casa, jo visc al Maresme, i el fet de que m'hagi desaparegut el tren m'ha tret un espai de concentració i escriptura que, de fet, bona part de les pàgines d'aquest llibre estan escrites al Rodalies, mirant al mar i anant cap a treballar més als matins que no tornant a les tardes, però sí.
O sigui, aquest trajecte en tren de Barcelona al Maresme, del Maresme a Barcelona, te'l coneixes perfectament.
Sí, de fet surt a la novel·la també.
Sí, per això, aquest trajecte de la novel·la...
Aquesta Barcelona estesa, perquè com que visc al Maresme però no soc del Maresme i per tant puc dir coses una mica d'iconoclastes, aquesta Barcelona estesa, aquesta Barcelona litoral que s'espatlla i que va fins a no sé, fins a més enllà de Mataró, doncs per mi és molt familiar i de fet els personatges hi van transitant. Hi ha alguna escena que és també al Rodalies, hi ha una altra escena que és per damunt de la Nacional tornant, anant Barcelona a Mataró, perquè per mi és un univers que a més és molt familiar i per tant més senzill de descriure, però també crec que els personatges, el fet de que vagin fugint i entrant dins Barcelona i fugint i entrant de Mataró com a ciutat també, doncs bueno, em semblava que em generava un escenari, un itinerari que a mi m'era fàcil de descriure i també fàcil de fer que s'ho porés dins de la novel·la, no? Que se'l veiés com viu.
Perquè aquests locals que descrius a la novel·la existeixen de debò?
Sí. De fet, el local inicial, que és un bar emblemàtic de la Baixa del Raval, doncs existeix, es segueix dient així i segueix tenint el mateix aspecte que tenia quan es descriu la novel·la. Era un bar temàtic dedicat a la Sara Montiel, per tant tenia el puntet aquest friqui.
Li han robat el tren per escriure i diu que té síndrome de Diògenes digital, que no sap llançar res, tot el que escriu guarda, no?
Sí.
Fins i tot té guardada una novel·la.
També. Aquesta no està guardada per amagada, sinó que està buscant el seu
lloc.
El seu espai, també.
Perquè aquesta novel·la, aquest El futur no és el que era, és la segona, no?
És la segona novel·la que acabo, o sigui que li poso un punt i final. És la primera novel·la que publico.
Sí. I aquesta primera serà publicada? O està allà esperant el moment
adequat? Està esperant trobar un editor. El món editorial és complicat, té molts reptes. No és potser aquest l'espai per parlar-ne, però és evident que un autor desconegut amb una temàtica d'una novel·la doncs, que no es vegi com a molt fàcilment comercialitzable, és complicat que trobi mercat. Al final, jo no sé si hi hagi més o menys que fa 25 anys, el que segur que passa és que es publica molt més que fa 25 anys. I això fa que el mercat estigui molt col·lapsat.
Saturat, clar.
I és complicat. Jo sóc un autor novell, encara que ja tingui una edat, sóc un autor novell. està bé tenir coses amb les quals és novell a la vida amb més de 40 anys.
Bueno, home, està bé, no?
Està bé.
Tenir noves il·lusions.
Exacte. Però és complicat, perquè jo mateix com a lector, i llegeixo bueno, amb una certa abundància, acabes llegint d'autors que tu coneixes o d'autors que es vinculen a autors que tu coneixes, perquè vas llegint coses que saps que t'agradaran o que et poden interessar. Un autor que no coneixes de res i que no te l'està editant una de les primeres editorials del país que aconsegueixen tenir doncs, espais d'exposició a moltes llibreries.
Marketing,
no sé, marketing. És marketing, sí. També és boca orella. Hi ha una miqueta de tot, però és complicat. Aleshores, aquesta altra novel·la que està al calaix, però el calaix està obert, això, Editores del Mundo, és una novel·la una mica més difícil de classificar. És una novel·la que està basada en una evolució dins un viatge, per tant, té un punt potser de periodisme, té un punt de creixement o destrucció personal, perquè no és una novel·la tampoc que sigui blanca, no. Els personatges que em surten una miqueta tocadets i una miqueta grisdeixen.
A tu t'agraden els fons dels personatges, no? Veig.
Sí, és el que m'agrada com a lector i, per tant, també és el que m'agrada escriure, el que m'agrada recrear. I aquesta novel·la és una mica més inclassificable. El fet de que sigui una mica més inclassificable també fa que un avaluador, que al final un editor o el filtre d'un editorial per saber si publica o no publica, quan avalua totes les coses per dedicar-li ni que siguin les 2 hores que li poden caldre per fer-li una mirada en diagonal i decidir si val la pena, doncs si tu no tens expectativa de que sigui rendible, al final l'editorial també és una empresa i li ha de sortir a compte.
Bueno, quan es publiqui tornes, i ens l'expliques també.
I tant.
Va arribar un moment que vas estar fins i tot disposat a tirar la teva iola a dir, bueno, pues escolta'm, si no tinc manera d'obrir-me pas en aquest món literari, doncs escolta'm, farem una altra cosa. Però va arribar el premi.
Sí, tirar la teva iola no. De fet, per això també la dedicatòria que està adreçada doncs, als meus fills i a la meva neboda, ja els hi dic que rendir-se amb una cosa que et fa il·lusió no és una opció. No estava per tirar la tovallola, però sí que és veritat que el premi, més enllà d'una satisfacció i d'una alegria i de que ara tens el llibre i que el llibre el fulleges i el tractes com si fos un ésser mitològic i sagrat, més enllà d'això, el fet de que aconsegueixis ja no tant el premi, sinó la publicació, que és una mica el que realment...
El premi portava la publicació,
sí.
No?
Doncs això, a part de generar alegria o felicitat o satisfaccions o orgull, a mi m'ha generat una altra cosa que és alleugeriment. És a dir, el fet de tenir un cert reconeixement, cert, petit, al final no estem parlant de molta cosa, però...
El que jo escric arriba.
Exacte, que hi ha prou... hi ha hagut un seguit de persones suficients com perquè hagin possibilitat aquesta edició, fa que també diguis, vale, doncs, això que estic jo escrivint i que ja m'agrada el que escric i que pot agradar als meus amics i familiars, però clar, aquests no serien els jutges més imparcials del món, bueno, doncs surto d'aquest cercle i té el prou reconeixement com perquè m'ajudi a seguir escrivint. Per mi la publicació, el premi, més que la publicació, el premi acaba suposant, i això és així, sortir de l'armari com a escriptor. Jo escric, i amb això en alguna entrevista ha sortit com a titular, perquè és la meva forma de respirar, perquè jo transpiro escrivint, respiro escrivint, i escriure és la meva manera d'entendre'm a mi mateix. Hi ha molta cosa que acabes escrivint com una manera d'exterioritzar...
Ordenar-te el cap, no?
Sí, ordenar-te o de boicotejar-la. Això podríem parlar-ne molt, però que escriure és una pràctica habitual a la meva vida. I sí que és veritat que fa 5-6 anys que ho intento fer d'una manera més sistemàtica i de fer-ho amb més ordre i amb més voluntat i amb projectes una mica més ambiciosos que no un conte o que no una narració d'autoreflexió o coses que es podien quedar mitges. El fet d'acabar una novel·la, no aconseguir que arribi, no?, a cap editorial, que cap concurs tampoc no l'agafi, perquè la competició és enorme, perquè al final és molta gent provant de publicar, no et diré que et frustri, però sí que dius, vale, és que probablement el que estic escrivint ja pot ser que aquest concurs hagi tingut mala sort i que aquest altre estigui molt condicionat, anava a dir jo. Però si constantment reps la mateixa resposta, probablement és que el llibre...
Clar, t'acabes creient que no vals, no?
Bueno, no val prou aquest llibre que has fet com perquè tingui recorregut. I jo puc ser conscient que aquest primer llibre és una mica heterodoxa. Vale, doncs, posem-nos-hi, fem una cosa que sigui una mica més ortodoxa. No vull dir que el llibre sigui un llibre convencional, però crec que sí que és un llibre que és més fàcil de posar de vora d'altres. Mm-hmm. Assembla més a coses que pots haver llegit. Això és una cosa que també em genera curiositat, saber la gent que se li llegeix a qui li recorda, perquè això m'ajudarà també a mi a saber si es sembla o no sembla el tipus de literatura que a mi m'agrada. Mm-hmm. Però, bueno, amb aquest segon intent ja fas una cosa i dius, va, vaig a jugar una mica les cartes...
Les regles que
del
que
joc, no? Això que estic veient, que m'estic trobant, la negativa és, ja, però és que això, què és exactament? Literatura de viatge? És d'autoconeixement, de creixement personal? I dius,
per què necessitem aquestes classificacions?
Perquè les etiquetes...
Per passar una estanteria.
Perquè les etiquetes ens ajuden a entendre de què va la cosa. Per què comprem amb etiquetes? L'etiqueta t'esclavitza, eh?
Però de vegades també t'agrada descobrir tu el que és, no? Que ningú et digui d'entrada què és.
Clar. Això és fantàstic, però et falta un factor, que és el temps infinit. I el nostre temps és molt finit. Uh-huh. I jo cada vegada que agafo un llibre del prestatge o de la llibreria...
Vol saber què hi ha dins, no?
I estic descartant tots els altres. Uh-huh. O sigui, ara dedicaré... Doncs, no sé, agafo una novel·la, ara estic llegint un de la Maggie O'Farrell, quan agafo aquest llibre estic decidint que dedicaré les properes 10, 12, 14 hores de lectura de la meva vida en aquest llibre, i per tant, no als altres. L'etiqueta, jo quan agafo aquest llibre ja sé més o menys d'acabar, ja sé més o menys que la temàtica m'interessarà, que hi haurà una exploració de personatges de la que disfrutaré llegint i aprendré, ja vaig amb aquesta idea, però la tria, l'etiqueta m'ajuda a triar. I que l'etiqueta, doncs dir, ai no, és que no vull que m'etiquetin. Sí, jo vull que m'etiquetin, vull que em puguin saber de què anirà aquest llibre una miqueta, perquè la gent que li agradi aquest tipus de literatura el valori i valori dedicar-li, ja no als 18 euros que val, sinó una cosa molt més valuosa, que és que li pugui dedicar les 8, 10, 12 hores o 14 hores que et pugui suposar la seva lectura, que són molt més valuoses que no el preu del llibre.
Mm. Però clar, quan compres un llibre, doncs, aquest llibre en concret, sí que es diu que es parla doncs, d'aquesta decepció que té aquesta generació, tal, però no et diu, parlarem de la derrota, que es parla molt de la derrota en aquesta novel·la, o parlarem de la frustració, bueno, frustració potser una mica sí que ja ho pots intuir, però a mi també m'agrada anar descobrint doncs, si aquests personatges estan vivint la seva vida com una derrota o com l'estan vivint. No cal que m'ho expliquin abans d'agafar-lo,
sí,
no?
Sí. Sí, jo crec que l'etiqueta, com a concepte, té un camí d'anada i tornada.
Estem parlant d'aquesta generació desencantada, privada d'heroisme, es diu que el futur no és el que era, no és el que ens havien explicat o el que ens havíem pensat, però el passat tampoc. Arribes a un punt en què tampoc no pots tornar enrere, o si intentes tornar enrere no arribaràs al mateix punt, perquè tu ja no ets el mateix, tampoc.
No, evidentment. De fet, el passat aquí juga com un... és com un factor d'engany amb tots els personatges. Potser més amb el Kai i la Francina, que són els que inicien una miqueta el motor del llibre, encara que després s'acabi convertint en quatre veus. Però quan ells miren el passat és una metzina, és un engany. I viuen d'aquell engany perquè pensen que d'alguna manera poden donar sentit al seu present, al seu dia a dia, reinterpretant aquell passat. Però tots dos, quan miren aquell passat, ho estan fent d'una manera autoenganyada, de fet. El Kai no busca reviure aquella història d'adolescència. El que busca és fins i tot quedar-se en paus amb el que no va sortir-li bé l'altra vegada. I té un punt aquí que és qüestionable.
Té un punt de revenja.
Passa que no el veiem a venir, perquè el Kai és un personatge que ens entra tou. I que ens entra tou i una mica... Jo crec que és el que genera més empatia inicialment, i potser el Jeff és el que genera més antipatia inicialment, i crec que els camins després es van, si no creuant, que potser no s'arriben a creuar, sí que es van unificant. Perquè tots mirats de prop, qualsevol ésser, no? Mirat al microscopi, és extremadament vell i extremadament lleig al mateix temps, perquè li estem veient doncs, els forats dels pors de la cara, i els pors de la cara són fisiològicament meravellosos i estèticament potser molt lletjos, o al revés, no et sabria dir. Però clar, les coses mirades de molt a prop perden sentit i el guanyen al mateix temps, i perden bellesa i la guanyen al mateix temps, i es tornen molt reals, hiperreals.
Clar, bé, anem veient l'evolució d'aquests personatges i pensem que, clar, quan diuen el futur no és el que era, però és que potser el futur te l'has d'escriure tu, no? I no esperar que els altres te l'escriguin per tu.
Sí, o potser deixar de pensar en clau futur i pensar en clau present.
viure més el moment present, clar.
Sí.
I no viure del passat, ni viure d'aquest futur que encara no sabem com serà. I no sé, de vegades també en un moment com el que estem vivint ara mateix, que tenim una pandèmia, que la vida té moltes incerteses, que ens l'han canviat tot, segurament fer plans també saps que probablement te'ls avortaran, no?
Sí, sí, és com una trampa, no? Fer plans quan saps que te'ls poden canviar té un punt de frustració, però no fer-los encara et deixa com més orfe, no? És a dir, jo ja he planificat fer alguna cosa per Nadal. El que d'alguna manera sé és que potser el que he planificat se'n va a l'aigua. Però no planificar-ho, no fer-ho... Hòstia, és que preveu alguna cosa. Pren precaucions, si vols, però preveu alguna cosa, perquè el Nadal és significatiu. A la nostra cultura, eh? La nostra cultura, el Nadal és important, i a més jo soc visc com mig exilat o mig emigrat, i per tant tornar a casa per Nadal, com era el Merendro,
no? Ets d'Eivissa, no?
Soc d'Eivissa. Doncs el tornar a casa per Nadal per mi és molt important, i pels meus fills és molt important. Intentarem tornar a casa per Nadal.
Com el torró.
Com el torró. Ho aconseguirem? Espero que sí. Que no ho aconseguim? Ens prepararem perquè puguem trobar una manera de viure-ho d'una altra forma.
Joan, a banda d'aquesta primera novel·la que estàs esperant per poder ser publicada, estàs escrivint alguna cosa ara?
Sí, estic escrivint una altra cosa, un altre projecte de novel·la, que encara no sé molt bé com acabarà evolucionant, perquè en aquest cas trobo que tinc menys guió del que tenia quan estava escrivint aquesta. També és veritat que m'estic deixant portar una mica pels personatges, a veure cap on m'estan duent, i com que al final el que escric és el que m'està estirant el passar-ho bé escrivint, vivint aquest present escrivint, doncs no sé molt bé quin ritme tindrà. És una història entre una mare i una filla. O sigui, he volgut fugir he volgut apropar-me a dos personatges femenins i treballar-los més a fons, i evidentment, bueno, jo crec que es fa un aprofundiment en tots dos personatges que, com també passa amb aquesta novel·la, amb El futur no és el que era, doncs són personatges que veurem de manera íntima i veurem també una miqueta com funcionen de manera a la dimensió més secreta. I crec que és una novel·la també, si acaba sent novel·la i si acaba acabant-se i si no la deixo per la meitat, cosa que no em comprometo a res, crec que també és una manera de viure en llibertat, doncs si acaba sent un text acabat i acaba arribant amb una pàgina, amb un dient, no?, amb un final, que veurem dos personatges que estaran plantejant-nos o que estaran posant en qüestió coses que assumim que són la maternitat o la figura de ser fill, i que són una mica heterodoxes, que són una miqueta iconoclastes.
I una novel·la sobre el coronavirus?
A mi no m'ha vingut de gust fer-la. No ha vingut de gust. No he trobat que em generés res novel·lesc. Estic segur que s'estan fent molts contes, perquè s'han fet molts concursos de contes i molts reculls de narracions curtes sobre el coronavirus. A mi em falta perspectiva per saber com treballar-lo. Perquè em sigui material literari o perquè em permeti una distància suficient com per treballar-ho com a observador. Al final, jo sóc antropòleg de formació o de deformació, no ho sé, la meva mirada està formada i deformada per l'antropologia i per l'etnografia, em cal una certa distància per mirar un fenomen social.
S'ha d'escriure en fred, no?
No ho sé. A mi sí que em cal una certa distància per poder mirar una cosa més global i aleshores fer la cata, no? Anar a buscar i extreure un personatge d'aquest entorn, d'aquest fenomen més global, i agafar aquest personatge i fer-lo una miqueta com la nina de vudú a la qual la vas punxant a veure per on es queixa, no? Els quatre personatges d'aquesta novel·la jo crec que són petits ninos de vudú, són arquetips molt semblants, potser massa semblants i tot, perquè tots quatre estan, entre els quatre potser en fan un personatge o un tipus social o un grup social, no? Però els treus d'aquí, els treus de la massa, els fas aixecar-se i els hi apliques al microscopi. I el que estic escrivint també va una miqueta així, agafes gent d'una massa, gent que més propera, perquè al final no sé escriure sobre coses que no sé viure o que no he viscut, no? I els fas sortir del grup i vas a punxar-los a veure com t'evolucionen.
Doncs El futur no és el que era, la primera novel·la publicada del Joan Mayans, però esperem la que està escrivint ara i la primera que també arribi a ser publicada. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I molta sort.
Gràcies.
Te llama, no sospechaba. Plastilina con cono, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción.
Wonderland, el meravellós món de la cultura.